Migdia. Amb Marta Pardell.
El PSC estudia demanar la dimissió del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, o la seva reprovació, en funció de les explicacions que doni el Parlament sobre el cessament del comissari en cap dels Mossos, ho ha anunciat el diputat socialista i exconseller d'Interior, Ramon Espadaler.
O molt canvien les coses, o ens veiem abocats, ens veurem abocats, perquè veig que vostè no està per la dimissió i el president no està pel cessament de la seva activitat, ens veurem abocats a demanar la seva reprovació. I li asseguro que no descartem res.
La cambra ha rebutjat una moció dels socialistes que denunciava intents de politització del cos. Junts i la CUP no hi han donat suport. És dijous, 20 d'octubre de 2022, i tenim més titulars. Barcelona se suma al compromís de la Cimera Mundial de Grans Ciutats i anuncia la creació de 45.000 llocs de treball verds d'aquí al 2030. Montse Hidalgo.
És una iniciativa global per crear 50 milions de llocs de feina vinculats al medi ambient. Ho ha anunciat des de la Cimera de Buenos Aires l'alcaldessa de Barcelona i vicepresidenta de la xarxa global C40, Ada Colau.
Amb el model de Superilla Barcelona, de transició urbana que estem fent ara mateix a la ciutat, estem parlant de crear al voltant de 45.000 llocs de treball entre la transformació urbana, la generació del verd, la mobilitat sostenible, la rehabilitació d'edificis.
Els sindicats de mestres preparen mobilitzacions per la setmana que ve per denunciar que l'estancament de les negociacions per revertir les retallades.
Reclamen al conseller d'Educació millores salarials immediates i instruccions clares als centres pel que fa a la reducció de l'hora lectiva dels docents a partir del gener. Eli Pericas, d'USTEC, resumeix les reclamacions.
Hi ha d'haver alguna mesura amb impacte econòmic ja pel 2023.
Sí.
I si no hi ha, cap mesura, que almenys el de les que no tenen cost també hi hagi alguna cosa.
Una trentena de centres d'atenció primària incorporaran fisioterapeutes des d'ara i fins a final d'any.
Ho ha anunciat el conseller de Salut, Manel Balcells, qui ha afegit que l'objectiu és que l'any que ve tots els centres de Catalunya tinguin almenys un professional d'aquest àmbit.
En cultura, tot a punt per a la primera edició del Festival Sabadell Escena.
Que arrenca aquest vespre amb l'espectacle inaugural La mala dicció, una reinterpretació de Macbeth, escrita per Jordi Oriol i dirigida per Xavier Alpertí.
Pel que fa als esports, en futbol, el Barça, Espanyol i Girona juguen avui partits de Lliga, Eduard Cabré.
El Girona visita el camp de l'Almeria, l'Espanyol el 2 s'assuna i el Barça rep al Camp Nou al Villarreal. I ahir el Barça femení va començar la Champions amb una golejada d'escàndol, 9-0 davant del Benfica.
Previsió del temps és del Servei Meteorològic de Catalunya. Saludem Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, continua arribant aquesta banda de precipitació cap a la meitat oest del país. És una precipitació que en conjunt no és massa destacada, és més aviat de caràcter feble, i que la més important està afectant a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental, i aquesta és la tendència que al llarg de la tarda també arribin aquestes bandes de precipitació disperses cap a la Catalunya central i a punts del prelitoral. Tot plegat també ha permès que la temperatura màxima no sigui tan alta com aquests últims dies, però sí que hem començat el dia amb una temperatura força suau. D'altra banda, de cara demà encara mantindrem aquesta certa inestabilitat, sobretot fins a primera hora del matí, després encara alguna precipitació cap a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental, però a la resta del país els núvols s'han d'anar trencant. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Estarem atents, doncs, a aquests ruixats que ens anuncies. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Montse Hidalgo i coordinant la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El PSC estudia demanar la reprovació o la dimissió del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, si no els convenç amb les seves explicacions sobre el cessament del comissari en cap dels Mossos. Ho ha dit al Parlament, el grup socialista, on s'ha rebutjat una moció d'aquest partit que denunciava intents de politització del cos. Junts i la CUP no hi han donat suport. Mon Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Junts no hi ha votat a favor perquè consideren que les acusacions d'ingerències polítiques del PSC no porten enlloc i no fan cap bé al cos. I la CUP perquè consideren que els socialistes pretenen aplicar determinades polítiques de seguretat que no comparteixen i igualment volen incidir en els Mossos malgrat diguin el contrari. Durant el debat, el diputat del PSC i exconseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha anunciat que no descarten demanar la reprovació o dimissió del conseller Elena un cop l'hagin escoltat en la Comissió d'Interior del Parlament. Ho ha fet en dos moments que hem ajuntat a continuació.
Escoltarem el que ens vingui dir quan es digni de venir a aquest Parlament, doncs explicar-nos les raons d'aquest canvi, però o molt canvien les coses o ens veiem abocats, ens veurem abocats, perquè veig que vostè no està per la dimissió i el president no està pel cessament de la seva activitat, ens veurem abocats a demanar la seva reprovació. I li asseguro que no descartem res, però si demanarem alguna dimissió, si ens veiem abocats a demanar alguna dimissió, no serà el de la directora de policia, sinó serà de qui l'ha nomenat o qui el manté en el càrrec, que és el conseller, perquè aquesta és una responsabilitat en primera instància del conseller.
La compareixença del conseller en la Comissió d'Interior l'han de pautar els seus membres, que encara no han respost la petició d'Helena, segons el president d'aquest grup, Shakir Homrani.
Doncs us afegim una última hora que ens acaba d'arribar, ja que s'ha convocat finalment aquesta Comissió d'Interior tan reclamada amb la compareixença del conseller Joan Ignasi Helena per dimarts de la setmana que ve, pel 25 d'octubre. I seguim al Parlament, ja que la cambra ha declarat el fracàs de la Conselleria d'Acció Climàtica en la crisi energètica, amb només els vots en contra d'Esquerra i el Partit Popular. També reclamen la compareixença de la consellera Teresa Jordà, Mont.
Sí, tots els grups parlamentaris, excepte Esquerra i el Partit Popular, han aprovat aquest punt de la moció que proposada pels comuns perquè el Parlament declari el fracàs de la gestió de la consellera d'Acció Climàtica. El diputat dels comuns, Lucas Ferro, ha presentat aquesta moció i ha argumentat que en 10 anys no s'ha fet res per implementar energies renovables.
Llastimosament, en 10 anys de fer en país, no han tingut temps a fer res pel país. I seguim, perquè en aquesta legislatura la veritat és que les tendències no canviaran i el que seguim sent avui és un desert, un gran desert energètic. 10 anys fent país i tot el país per fer.
Esquerra Republicana ha lamentat el posicionament de la resta de grups i l'ha atribuït al context polític. També s'ha aprovat demanar la compareixença de la consellera Teresa Jordà a la Comissió d'Acció Climàtica per fer balanç de la implementació d'energies renovables aquest any 22. D'altra banda, el Parlament ha demanat al govern que dissenyi un pla nacional per la sobirania energètica que inclogui, per exemple, panells als teulats dels polígons que farien energia per les empreses.
Doncs encara més crítiques a Teresa Jordà, ja que, segons denuncia la plataforma ciutadana Residu Zero, el govern està incomplint la moratòria que va aprovar ara fa 10 mesos i que prohibia ampliar el nombre d'incineracions de residus. A més, diuen estar aprovant de noves. Residu Zero reclama a la consellera d'Acció Climàtica que rectifiqui i que respecti l'acord avalat pel Parlament. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La trentena d'entitats veïnals i ambientalistes que formen part de la plataforma consideren que la consellera Jordà no només està sent incapaç d'aplicar noves polítiques per prevenir la generació de residus a Catalunya, sinó que està incomplint la moratòria en les incineracions que l'executiu de coalició entre Esquerra i Junts va aprovar el desembre de l'any passat. Residu Zero denuncia que el govern està autoritzant nous treballs a plantes com les de Cercs al Berguedà, Tragjús a Juneda i el Morell a Tarragona, a banda de permetre que centrals com les de Terça, Sant Adrià de Besòs o la Farge a Montcada i Reixac continuïn treballant tot complir la llei. Josep Lluís Moner és un dels membres de la plataforma.
No solament estem aquí per denunciar que s'incompleix una llei del Parlament de Catalunya, sinó que estem aquí per dir que si realment no posem en marxa una llei de prevenció de residus potent i que transformi la situació, estarem cíclicament i mantindrem el problema molt greu que tenim generat per l'excés de residus.
Des de la plataforma consideren que la millor i única política vàlida per acabar amb els residus a Catalunya passa per reduir la seva generació impulsant models com el del porta a porta i no per continuar obrint plantes incineradores pel greu perjudici territorial i ambiental que acaben provocant allà on es creen.
No deixem el medi ambient. Barcelona s'assuma al compromís de la Cimera Mundial de Grans Ciutats i anuncia la creació de 45.000 llocs de treball verds d'aquí al 2030. Es tracta d'una iniciativa global per crear un total de 50 milions de llocs de feina per fer front a la crisi climàtica. La xarxa global C40, que vicepresideix l'alcaldessa de Colau, participa aquests dies a Buenos Aires en la Gran Cimera Mundial pel Clima. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Colau, que també és vicepresidenta d'aquesta organització mundial, ha anunciat el seu propòsit per fer de Barcelona una ciutat més sana i justa per als qui l'habiten. A més, aposta per rejuvenir l'economia, deslligar-se dels combustibles fòssils i ajudar també a limitar l'escalfament global del planeta. Ho ha dit des de Buenos Aires, on fins demà se celebra aquesta cimera.
Amb el model de Superilla Barcelona, de transició urbana que estem fent ara mateix a la ciutat, estem parlant de crear al voltant de 45.000 llocs de treball entre la transformació urbana, la generació del verd, la mobilitat sostenible, la rehabilitació d'edificis. Per tant, amb totes les polítiques de Superilla Barcelona, estem parlant de generar desenes de milers de llocs de treball en els propers anys.
L'alcaldessa de Barcelona també ha demanat als estats que deixin d'invertir en energies fòssils i destinin els recursos a les renovables. Igualment, ha criticat els beneficis pornogràfics de les elèctriques, com els ha anomenat. Uns beneficis que durant el primer semestre d'enguany han augmentat un 24% respecte de l'any passat i que s'expliquen per la guerra ucraïna i la inflació. d'educació. Un escàndol al qual el govern espanyol hi ha de fer front, segons ha dit l'alcaldessa.
I encara en clau de medi ambient, preocupació a les Terres de l'Ebre sobre la precarietat energètica que viu el món rural. Segons un estudi presentat en posta per l'ONG Enginyeria per Catalunya, la comarca del Montsià se situa 2 punts per sobre de la mitjana catalana pel que fa a precarietat energètica rural. En posta ràdio, Manel Ramon.
L'autora de l'estudi, Andrea Vides, ha recalcat que la manca de suport institucional, així com el poc pes demogràfic de les zones rurals davant les empreses del sector, fan difícil evitar una precarietat que ve donada tant per la situació econòmica de les llars com per les poques infraestructures i manteniment de les xarxes elèctriques en llocs disseminats.
Tradicionalment, parlem de l'assequibilitat de l'energia, que té a veure amb el cost de l'energia i els ingressos de la llar, l'estat de l'habitatge. Llavors, impedeix que, per exemple, puguem mantenir casa nostra una temperatura adequada o que, si ho volem fer, consumim unes quantitats d'energia superiors als nostres ingressos.
L'estudi destaca que l'actual model energètic suposa una accentuació de les desigualtats a les comarques rurals en comparació a les zones urbanes i que és necessari iniciatives institucionals, municipals o comarcals per protegir les persones de l'entorn de les apagades elèctriques i dels microtalls.
Notícies en xarxa.
Tot i que no s'aixecaran de la taula de negociació, els sindicats de mestres tornen a pressionar el conseller Cambray amb noves mobilitzacions la setmana vinent mateix. Reclamen al conseller d'Educació millores salarials immediates i instruccions clares als centres pel que fa a la reducció de l'hora lectiva a partir del gener.
Administració i sindicats es tornaran a veure el 14 de novembre en el marc de la mesa sectorial, però no han esperat a convocar actes de protesta. Serà la setmana vinent, segons ha anunciat Eli Perica, responsable d'Acció Sindical d'USTEC. Volen acords amb impacte econòmic a les nòmines.
Però sí, sí, la setmana que ve ja estareu atents, diguéssim, que ja hi haurà mogudes. Hi ha d'haver alguna mesura amb impacte econòmic ja pel 2023.
Sí.
I si no hi ha, cap mesura, que almenys el de les que no tenen cost també hi hagi alguna cosa.
USTEC també vol concrecions clares per part del departament en relació a la reducció de l'hora lectiva tant a primària com a secundària a partir del gener. I asseguren que no n'hi haurà prou amb els 3.500 docents nous per cobrir aquesta reducció d'hores de classe. Recordem que els mestres de primària faran 23 hores en lloc de 24 i els professors de secundària 18 en lloc de 19.
Doncs justament avui hi ha hagut reunió a la seu del departament amb els directors dels centres educatius. Educació ha de donar instruccions clares sobre com implantar aquesta hora lectiva, aquesta reducció de l'hora lectiva, més ben dit, a partir del segon trimestre. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. I la responsable del professorat del Departament d'Educació, Dolors Cullell, ha aprofitat per respondre als sindicats. Nega que no s'estiguin produint avenços en les negociacions i recorda que s'està respectant de manera escrupolosa i estricta el calendari pactat amb els representants dels mestres. Cullell també ha dit que no és l'hora de les mobilitzacions, sinó el curs de l'estabilització. I pel que fa a les instruccions que es donaran a conèixer, que es faran públiques dilluns vinent pel que fa a la implantació de l'hora lectiva, la negociadora, tant amb els sindicats com amb la Junta de Directors dels Centres, ha explicat que els centres educatius anunciaran quines són les seves necessitats i els especialistes que necessiten a partir del mes de gener, però que abans, al desembre, Educació ja estarà en disposició d'anomenar els nous docents.
I en aquest context, queixes també de les famílies que no volen esperar més per desplegar el decret de l'escola inclusiva, en aquest cas.
La FAC, que plega les famílies d'alumnes, ha presentat avui una campanya per denunciar que hi ha més de 200.000 infants i joves a Catalunya amb necessitats educatives especials que estan encara a l'espera de l'aplicació total del decret. Una iniciativa legislativa que pretén aportar més recursos a les aules per fer més fàcil i rica la vida acadèmica d'aquests estudiants. Sense aquest recursos addicionals, els alumnes amb necessitats especials tenen dificultats per anar de colònies, quedar-se al menjador o seguir les classes a l'escola ordinària.
Un total de 30 centres d'atenció primària incorporaran un fisioterapeuta abans d'acabar l'any. Així ho ha anunciat el nou conseller de Salut, Manel Balcells, que també ha dit que es treballa perquè tots els CAPs comptin amb aquesta figura abans d'acabar l'any que ve, el 2023. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El conseller ha explicat que un dels seus objectius és posar l'atenció primària en el lloc que li toca, el deix vertebrador del sistema. Per això, se l'està reforçant amb figures com la del nutricionista o l'higienista dental, i ara amb els fisioterapeutes.
Una de les patologies més freqüents que tenim en el sistema i amb més llista d'espera són totes les patologies osteoarticulars. Un bon suport per part de fisioterapeutes amb tractament comunitari vinculat a la comunitat des de l'atenció primària pot estalviar, pot alleugerir aquesta pressió i pot millorar molt la qualitat de vida de les persones.
Balcells pensa que d'aquesta manera s'aconseguirà baixar la càrrega de feina dels professionals i es permetrà que, per exemple, metges i infermeres puguin dedicar més hores a fer les tasques que els hi són pròpies.
L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i l'Institut Gutmann impulsen conjuntament un programa d'alta complexitat per oferir cirurgia bariàtrica a pacients amb lesions medulars que pateixen obesitat mòrbida. Aquesta intervenció permetrà millorar la qualitat de vida d'aquests pacients i també allargar-los l'esperança de vida. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Larios.
Després de patir una lesió medular, més del 60% de pacients desenvolupen sobrepes o obesitat. Sovint, però, ni la dieta ni el tractament farmacològic aconsegueixen frenar l'augment de pes. Per això, els dos centres badalonins col·laboraran per realitzar cirurgia bariàtrica a aquest tipus de pacients. Es tracta, en la majoria de casos, d'una reducció d'estómac. Aquesta intervenció comportarà dos grans avantatges als pacients. Ho explica el doctor Cristian Figueroa.
Hi ha dues molt importants. Una és no fer diabetes, no fer hipertensió, no tenir malalties al cor, té relació amb el càncer, o sigui, protegir aquest pacient té altres malalties que són molt dolentes. I l'altra és millorar la capacitat de la mobilitat, la capacitat de fer transferències, de fer vida independent, o sigui, millorar la qualitat de vida i l'esperança de vida del pacient.
La cirurgia bariàtrica es destinarà a persones d'entre 18 i 65 anys que facin més d'un any que pateixen aquesta lesió i que ja hagin completat un tractament dietètic previ.
La xarxa de comunicació local.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
S'enquista la vegada de recollida de residus porta a porta que afecta 5 municipis de l'Alt Penedès. Després de gairebé dues setmanes de mobilització, els sindicats alerten que el conflicte pot durar mesos. Davant la insalubritat al carrer que genera la vaga a Sant Sadurní d'Anoia, han intentat que la brigada municipal netegi els carrers més afectats, però hi han trobat la resistència de piquets. Avui hi ha prevista una nova reunió. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
Bon dia. L'objectiu del consistori és proposar aturar la vaga durant uns dies per avançar en les negociacions. Jesús Girón, portaveu del sindicat Comisiones de Base, parlava dels serveis mínims i del dret a vaga.
Yo tengo que recoger la basura de la ciudad y trabajo la mitad de la jornada, que es lo que establecen los servicios mínimos, que por otra parte está intentando equilibrar lo que son los derechos de huelga. Pues cada día coger la mitad de los residuos de cualquier sitio, en este caso de varias ciudades. Y por lo tanto siempre se queda en la calle el 50% de esos residuos.
L'Ajuntament, amb el certificat dels informes tècnics i sanitaris, va decretar ahir restablir la salut pública al municipi i ha intentat, amb la brigada municipal, restablir els carrers i punts d'emergència que es troben en pitjors condicions, tot i que en molts punts ha estat impossible per la resistència dels piquets.
L'alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, critica la lentitud de la justícia davant les ocupacions mafioses d'habitatges. El batlle de Junts argumenta que això crea impotència en els cossos policials i per aquest motiu ha impulsat la contractació de l'empresa Desocupa, tot i que ha estat àmpliament denunciada per les seves actuacions a tot l'estat. Triadó ha passat avui pels micròfons de la xarxa. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. L'alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó, assegura que la policia local va trobar interessant rebre el consell dels experts en desocupacions mafioses quan el consistori els va oferir el servei ara fa uns mesos. Ho ha dit a la xarxa.
Considerem que és interessant i va dir que vam fer reunions prèvies abans d'estiu amb l'empresa i la nostra policia creu que és interessant tenir aquest assessorament quan es produeixi un fet d'aquests per poder actuar de la millor manera, tenint en compte la impotència moltes vegades que té la propi Mossos d'Esquadra i policia local per tots els tràmits burocràtics i judicials que són molt lents I mentre duren aquests tràmits judicials, el dia a dia i el patiment doncs, de la inseguretat la patim els veïns i veïnes del poble.
L'empresa Desocupa acumula 26 denúncies penals per coaccions i, segons l'oposició a l'Ajuntament de Premià de Dalt, té vincles amb l'extrema dreta.
A Girona ha començat aquest matí la 14a edició de la Catosfera, el cicle de debats, tallers i xerrades sobre comunicació digital en català, enfocada aquest any al públic juvenil. Girona FM, Pau Villafañe.
L'Auditori Josep Irla és l'escenari principal de les activitats de la Catosfera, però aquesta edició també s'estén a nous espais de la ciutat com el Parc de l'UDG o la Sala La Mirona de Salt. Joan Camps és el director de la Catosfera.
I s'ha ficat molt el focus sobretot en l'àmbit més, diguem-ne, juvenil. Per tant, no és que nosaltres fem o no fem, sinó que l'únic que fem és un aparador, o sigui, expliquem què està passant. I, per tant, expliquem això, que hi ha una efervescència de podcast, de streamers, de youtubers, de moltes coses, i llavors pues fem aquest gran aparador, que és el que intentem. Evidentment amb altres coses que no tot és d'àmbit juvenil, però sí que el protagonista d'aquesta edició és els creadors creatius àmbit juvenil.
La Catosfera ha començat aquest matí amb l'activitat L'Expert Digital a càrrec del creador de contingut Albert Roig i seguirà aquesta tarda a les 6 de la tarda amb la Copa La Lleona amb un partit entre dos equips de League of Legends de Girona.
Moment per la cultura. Aquest vespre arrenca la primera edició del Festival Sabadell Escena. Inaugura la cita l'espectacle La Maledicció, una reinterpretació de Macbeth, escrita per Jordi Oriol i dirigida per Xavier Albertí. El festival s'allargarà fins diumenge. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
A 2:15 de la nit, a l'Estruc mateix, es podrà veure la càpsula de Circ Lluna, a càrrec de Suguea, i que mostra una coreografia de teles aèries. Però el plat fort serà a Sadegats, el primer muntatge de la companyia Teatre Estable de Sabadell, que es farà dissabte i diumenge al principal. L'obra del dramaturg irlandès establert als Estats Units, Ronan Noon, està interpretada per Rosa Renom, Diana Torné i Santi Ricard. Compta amb la direcció d'Artur Trias, qui destaca que no fan teatre reivindicatiu perquè, de fet, assegura que cap gran text ho és.
En les grans obres de teatre universal no reivindica mai res. O sigui, les reivindicacions són implícites en el text, és a dir, apareixen sense que tu vulguis. Però llegint l'obra, o veient-la, o interpretant-la, te n'adones compte de tot el que hi ha dintre de reivindicació, que és moltíssim.
Amb el suport de l'Ajuntament, la companyia s'acosta al 90% de components de Sabadell entre tots els participants.
I el CaixaForum de Tarragona ha arrencat temporada de tardor amb l'exposició Miralls, dedicada a tots els angles d'aquest objecte. Inclou visites comentades, un taller i un cicle de conferències centrat en els grans telescopis i la microscòpia. Ràdio Ciutat de Tarragona, Álvaro Rodríguez.
A més, el CaixaForum engega aquest dijous el cicle Arts Visuals Trobades amb Oye Polo, com una de les grans referents de l'humor en català. Aquest cicle aportarà també les conferències de la cantautora Maria Hein i l'artista Ivan Forcadell. El CaixaForum aposta novament també per les activitats familiars amb Taranga, els griots del Senegal o Sons. Maria Glòria Oliver, directora del CaixaForum Tarragona, assegura que la gent està responent amb moltes ganes i s'han recuperat les xifres prepandèmia.
Estem, doncs, amb aquestes xifres que ja hem superat a data de setembre, quasi bé, el que vam fer l'any passat de visitants. Per tant, encara ens queda un trimestre per endavant i estem ja quasi als 53.000 visitants. Per tant, doncs, això ens porta ja a xifres molt properes a prepandèmiques.
L'espai renova també el seu cicle de projeccions amb l'art en el cinema. A més, Oliver ha avançat als micròfons del Bon Dia Tarragona que la propera exposició estarà centrada en el cartellisme de finals del segle XX.
I l'actriu Julieta Serrano rebrà el Premi Honorífic del Festival Most d'enguany.
El lliurament serà el 3 de novembre durant la gala d'inauguració al recentment recuperat Cinema Kubrick. Al mateix vespre, el festival projectarà el documental El viaje de Julieta, de Pancho García Matienzo, que ofereix un recorregut a la trajectòria de l'artista.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que avui hi ha jornada de Lliga a Primera Divisió i juguen els tres equips catalans, el Girona, l'Espanyol i el Barça. Anem a pams. A partir de les 7 de la tarda, el Girona visita el camp de l'Almeria després de 4 partits sense guanyar i en els que només ha sumat un punt, els de Mitchell comencen a notar la pressió. Des de Televisió de Girona informa Joan Massaguer.
Duel important aquest vespre a l'estadi dels Juegos Mediterráneos en el que el Girona visita l'Almeria. Els dos equips van necessitats de punts i és que amb la classificació tan apretada, endur-se els 3 punts avui suposaria allunyar-se moltes posicions del descens. A la banqueta rival, els gironins s'hi trobaran un vell conegut, Rubi, que va comandar l'Almeria l'any passat fins a guanyar la segona divisió. Aquest any, però, no han aconseguit seguir amb la bona dinàmica i obren les posicions de descens, just per sota dels gironins. L'equip de Mitchell buscarà transformar finalment les bones sensacions en una victòria i deixar per primer cop aquesta temporada la porteria imbatuda.
Queremos ser protagonistas como siempre y somos un equipo que no ha ganado los últimos partidos, pero yo por momentos he visto cosas muy buenas. No me quiero ir más allá, pero creo que somos un equipo que hace bien las cosas y que puede ganar. Y necesitamos ganar por eso, para esa losa o esa presión de encima.
El desenllaç el sabrem aquest vespre a les 7.
Mentre que a partir de les 8 del vespre l'Espanyol jugarà a Pamplona contra Osasuna i a les 9 de la nit el Barça, que recupera el defensa Héctor Bellerín, rebrà el Villarreal al Camp Nou. Escoltem el tècnic Xavi Hernández.
S'està jugant a lo que volem, no? A lo que entrenem, a ser protagonistes en el joc, atacar. Xutem moltes més vegades que el contrari, estem davant de l'àrea moltes, moltes vegades. Això és el que vull, la defensa adelantada, línia alta. Bé, aquesta és la meva idea i model de joc, no? A vegades surt, a vegades no surt, però jo crec que insistint pot acabar sortint. Llavors hem de seguir creient, no?
També en futbol, el Barça femení va començar la lligueta de la Champions amb golejada 9-0 davant del Benfica, i en natació sincronitzada, avui Pau Ribas ha dit adéu. Joan Barberà, bon dia.
Bon dia, Edu. Un autèntic referent de la natació sincronitzada masculina, va ser el pioner, va ser el primer i va fer el duet mixta històric amb tota una esportista referent en el món de la sincro, com és Gemma Mengual. Darrerament competia amb Emma Garcia, i en el seu palmarès, 2 medalles de plata als Campionats d'Europa i 4 de bronze. Escoltem Pau Ribas.
Ha sigut un noi sent jo mateix, sincerament, i intentar trencar barreres, que és el que he fet, però sent lliure, o sigui, al final disfrutar del teu moment i triar la teva vida, no? La resta et posa límits.
Als seus 27 anys ha decidit posar el punt i final a la seva carrera esportiva.
I en bàsquet, el Barça visita avui la pista dels Salguiris de Kaunas en partit d'Eurolliga masculina, i ahir l'Espar Unix Girona la va fer gros a Fontejau i va remuntar l'eliminatòria. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit.
Ada Lovelace, la primera programadora. Ada Augusta Byron King, comtessa de Lovelace, va néixer a Londres el 10 de desembre de 1815. Va ser la primera programadora en la història dels computadors. Se li atribueix el primer algoritme codificat destinat a ser processat per una màquina. Va ser una dona especial en plena època victoriana. Va ser l'única filla legítima del poeta Lord Byron i d'Annabella Milbanke. El matrimoni dels seus pares va ser una història turbulenta. Es van separar quan ella tenia 2 mesos i va créixer amb la mare, la qual, temerosa que la seva filla pogués convertir-se en poeta, la va orientar cap al món de les ciències. Tot i així, Ada sempre es va sentir també unida a son pare i al seu món poètic. Des de ben petita havia deixat clar que volia ser matemàtica i metafísica. La influència de la seva mare va ser molt important, ja que les qüestions de mecànica la treien molt i la va inculcar a Ada en aquest interès. Als 17 anys va conèixer un personatge clau a la seva vida, Mary Somerville, una notable matemàtica. Juntes van traduir els treballs de Laplace. Aquestes traduccions es van utilitzar posteriorment a Cambridge. A la mateixa edat, també va conèixer Charles Babbage. Tant ella com la seva mare van quedar impressionades per la seva màquina de diferències finites, que desitjava generalitzar en una màquina analítica o computadora general. Anys més tard es va casar amb William Kim, 8è baró de King, comte de Laplace, amb qui va tenir 3 fills, i una quarta filla amb Sir David. Més tard va entrar a treballar amb Carles Babbage, que estava impressionat pel talent que tenia la noia. Ada va inventar una notació per descriure algoritmes en la màquina de Babbage, creant així el primer llenguatge de programació. Va haver de signar els seus treballs amb les seves sigles, AAL, perquè no la censuressin per ser dona. En l'última època de la seva vida es van succeir les crisis nervioses, els deutes i els escàndols. La seva salut empitjorava cada vegada més. Per alleugerar els dolors, es va deixar emportar per l'alcohol i les drogues. Als 36 anys va emmalaltir de càncer uterí i va ser tractada amb opiacis i hipnosis, però mai es va recuperar. Va morir el 27 de novembre de 1852. Els seus plantejaments informàtics estaven tan avançats respecte a la tecnologia de la seva època que va caldre que passés un segle perquè es desenvolupés la maquinària necessària per arribar a comprendre les seves anotacions i contribucions. El 1979, el Departament de Defensa dels Estats Units va desenvolupar un llenguatge de programació que va anomenar ADA, en el seu honor.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
El PSC estudia demanar la dimissió del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, o la seva reprovació en funció de les explicacions que doni el Parlament sobre el cessament del comissari en cap dels Mossos. Ho ha anunciat el diputat socialista i exconseller d'Interior, Ramon Espadaler.
O molt canviant les coses, ens veiem abocats, ens veurem abocats, perquè veig que vostè no està per la dimissió i el president no està pel cessament de la seva activitat, ens veurem abocats a demanar la seva reprovació. I li asseguro que no descartem res.
Joan Ignasi Elena compareixerà a la Comissió d'Interior dimarts vinent per donar compte dels motius que l'han portat a destituir el comissari en cap dels Mossos. És dijous 20 d'octubre de 2022 i tenim més titulars. Barcelona s'assuma al compromís de la Cimera Mundial de Grans Ciutats i anuncia la creació de 45.000 llocs de treball verds d'aquí a 2030. Montse Hidalgo.
És una iniciativa global per crear 50 milions de llocs de feina vinculats al medi ambient. Ho ha anunciat des de la Cimera de Buenos Aires l'alcaldessa de Barcelona i vicepresident de la xarxa global C40, Ada Colau.
Amb el model de Superilla Barcelona, de transició urbana que estem fent ara mateix a la ciutat, estem parlant de crear al voltant de 45.000 llocs de treball entre la transformació urbana, la generació del verd, la mobilitat sostenible, la rehabilitació d'edificis.
Els sindicats de mestres preparen mobilitzacions per la setmana que ve per denunciar l'estancament de les negociacions per revertir les retallades.
Reclamen al conseller d'Educació millores salarials immediates i instruccions clares als centres pel que fa a la reducció de l'hora lectiva dels docents a partir del mes de gener. Eli Pericas, d'USTEC, resumeix les reclamacions.
Hi ha d'haver alguna mesura amb impacte econòmic ja pel 2023.
Sí.
I si no hi ha, cap mesura, que almenys el de les que no tenen cost també hi hagi alguna cosa.
Una trentena de centres d'atenció primària incorporaran fisioterapeutes des d'ara i fins a final d'any.
Ho ha anunciat el conseller de Salut, Manel Balcells, qui ha afegit que l'objectiu és que l'any que ve tots els centres de Catalunya tinguin almenys un professional d'aquest àmbit.
En cultura, tot a punt per a la primera edició del Festival Sabadell Escena.
Que arrenca aquest vespre amb l'espectacle inaugural La mala dicció, una reinterpretació de Macbeth escrita per Jordi Oriol i dirigida per Xavier Albertí.
Pel que fa als esports, en futbol, Barça, Espanyol i Girona juguen avui partits de Lliga. Eduard Cabré.
El Girona visita el camp de l'Almeria, l'Espanyol el 2-1 i el Barça rep el Camp Nou al Villarreal. I ahir el Barça femení va començar la Champions amb una golejada d'escàndol, 9-0 davant del Benfica.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Saludem des del Servei Meteorològic de Catalunya la Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia. Continua arribant aquesta banda de precipitació cap a la meitat oest del país. És una precipitació que en conjunt no és massa destacada, és més aviat de caràcter feble, i que la més important està afectant a punts del Pirineu i Prepirineu Occidental. I aquesta és la tendència, que al llarg de la tarda també arribin aquestes bandes de precipitació disperses cap a la Catalunya central i a punts del prelitoral. Tot plegat també ha permès que la temperatura màxima no sigui tan alta com aquests últims dies, però sí que hem començat el dia amb una temperatura força suau. D'altra banda, de cara demà encara mantindrem aquesta certa inestabilitat, sobretot fins a la primera hora del matí, després encara alguna precipitació cap a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental, però a la resta del país els núvols s'han d'anar trencant. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció Montse Hidalgo i coordinant Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El PSC estudia demanar la reprovació o dimissió del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, si no els convenç amb les seves explicacions sobre el cessament del comissari en cap dels Mossos. Una compareixença que ja té data, serà dimarts vinent a la Comissió d'Interior. Els socialistes ho han manifestat avui al Parlament, on s'ha aprovat una moció que denunciava intents de politització del cos i que ha impulsat el PSC. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. El conseller Elena compareixerà dimarts que ve a la tarda en la Comissió d'Interior i, si han acabat no ha convençut els diputats socialistes, li demanaran la dimissió, segons ha avançat avui el diputat del PSC i exconseller d'Interior, Ramon Espadaler.
Escoltarem el que ens vingui a dir quan es digni a venir a aquest Parlament, doncs explicar-nos les raons d'aquest canvi, però o molt canvien les coses o ens veiem abocats, ens veurem abocats, perquè veig que vostè no està per la dimissió i el president no està pel cessament de la seva activitat, ens veurem abocats a demanar la seva reprovació. I li asseguro que no descartem res, però si demanarem alguna dimissió, si ens veiem abocats a demanar alguna dimissió, no serà el de la directora de policia, sinó serà de qui l'ha nomenat o qui el manté en el càrrec, que és el conseller, perquè aquesta és una responsabilitat en primera instància del conseller.
El Parlament demana al govern evitar qualsevol ingerència política i respectar les decisions tècniques dels Mossos. Tots els grups hi han votat a favor, excepte Junts per Catalunya, que s'ha abstingut, i la CUP, que hi ha votat en contra. El text aprovat també reclama al govern que vetlli perquè no hi hagi intromissions a les investigacions judicials. En canvi, s'ha rebutjat el punt que deia que hi havia reiterats intents de politització als Mossos. Aquí, Esquerra, Junts i la CUP hi han votat en contra.
Seguim al Parlament Món, ja que la cambra ha declarat també el fracàs de la Conselleria d'Acció Climàtica en la crisi energètica. Ho ha fet amb només els vots en contra d'Esquerra i el Partit Popular. Reclamen, a més, la compareixença de la consellera Teresa Jordà, oi?
Sí, el diputat dels Comuns, Lucas Ferro, que és qui presentava l'esmena, ha argumentat que en 10 anys no s'ha fet res per implementar energies renovables.
Llastimosament, en 10 anys de fer en país, no han tingut temps a fer res pel país. I seguim, perquè en aquesta legislatura la veritat és que les tendències no canviaran. I el que seguim sent avui és un desert, un gran desert energètic. 10 anys fent país i tot el país per fer.
Esquerra ha lamentat el posicionament de la resta de grups i l'ha atribuït al context polític. També s'ha aprovat demanar la compareixença de Teresa Jordà. D'altra banda, el Parlament ha demanat al govern que dissenyi un pla nacional per la sobirania energètica que inclogui, per exemple, panells als teulats dels polígons que farien energia per les empreses.
Doncs encara més crítiques a Teresa Jordà, ja que, segons denuncia la plataforma ciutadana Residu Zero, el govern està incomplint la moratòria que va aprovar fa 10 mesos i que prohibia ampliar el nombre d'incineracions de residus. A més, diuen que n'estan aprovant de noves. Residu Zero reclama a la consellera d'Acció Climàtica que rectifiqui i que respecti l'acord avalat pel Parlament amb el suport d'Esquerra, Junts, la CUP i els Comuns. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. La trentena d'entitats veïnals i ambientalistes que formen part de la plataforma consideren que la consellera Jordà no només està sent incapaç d'aplicar noves polítiques per prevenir la generació de residus a Catalunya, sinó que està incomplint la moratòria en les incineracions que l'executiu de coalició entre Esquerra i Junts va aprovar el desembre de l'any passat. Residu Zero denuncia que el govern està autoritzant nous treballs a plantes com les de Cercs al Berguedà, Tragjús a Juneda i el Morell a Tarragona, a banda de permetre que centrals com les de Terça, Sant Adrià de Besòs o la Farge a Montcada i Reixac continuïn treballant tot i incomplir la llei. Josep Lluís Moner és un dels membres de la plataforma.
No solament estem aquí per denunciar que s'incompleix una llei del Parlament de Catalunya, sinó que estem aquí per dir que si realment no posem en marxa una llei de prevenció de residus potent i que transformi la situació, estarem cíclicament i mantindrem el problema molt greu que tenim generat per l'excés de residus.
Des de la plataforma consideren que la millor i única política vàlida per acabar amb els residus a Catalunya passa per reduir la seva generació impulsant models com el del porta a porta i no per continuar obrint plantes incineradores pel greu perjudici territorial i ambiental que acaben provocant allà on es creen.
Barcelona s'assuma al compromís de la Cimera Mundial de Grans Ciutats i anuncia la creació de 45.000 llocs de treball verds d'aquí al 2030. Es tracta d'una iniciativa global per crear 50 milions de llocs de feina i fer front a la crisi climàtica. La xarxa Global C40, que vicepresideix l'alcaldessa Ada Colau, participa aquests dies a Buenos Aires a la Gran Cimera Mundial pel Clima. Edgar Sapinya, bon dia.
Bon dia. Colau, que també és vicepresidenta d'aquesta organització mundial, ha anunciat el seu propòsit per fer de Barcelona una ciutat més sana i justa per als qui l'habiten. A més, aposta per rejuvenir l'economia, deslligar-se dels combustibles fòssils i ajudar també a limitar l'escalfament global del planeta. Ho ha dit des de Buenos Aires, on fins demà se celebra aquesta cimera.
Amb el model de Superilla Barcelona, de transició urbana que estem fent ara mateix a la ciutat, estem parlant de crear al voltant de 45.000 llocs de treball entre la transformació urbana, la generació del verd, la mobilitat sostenible, la rehabilitació d'edificis. Per tant, amb totes les polítiques de Superilla Barcelona, estem parlant de generar desenes de milers de llocs de treball en els propers anys.
L'alcaldessa de Barcelona també ha demanat als estats que deixin d'invertir en energies fòssils i destinin els recursos a les renovables. Igualment, ha criticat els beneficis pornogràfics de les elèctriques, com els ha anomenat. Uns beneficis que durant el primer semestre d'enguany han augmentat un 24% respecte de l'any passat i que s'expliquen per la guerra ucraïna i la inflació. corrupció. Un escàndol al qual el govern espanyol hi ha de fer front, segons ha dit l'alcaldessa.
I us afegim una notícia d'última hora, perquè el president Pedro Sánchez acaba d'anunciar un acord entre Espanya, França i Portugal per impulsar un nou gasoducte submarí que uniria Barcelona i Marsella. Això enterra definitivament el projecte de gasoducte conegut com a MidCat.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el primer ministre portuguès, Antonio Costa, s'han reunit a Brussel·les amb el president francès, Emmanuel Macron, per abordar aquesta qüestió.
Notícies en xarxa.
Tot i que no s'aixecaran de la taula de negociació, els sindicats de mestres tornen a pressionar el conseller Cambray amb noves mobilitzacions. La setmana vinent mateix reclamen al conseller d'Educació millores salarials immediates i instruccions clares als centres pel que fa a la reducció de l'hora lectiva a partir del gener.
Administració i sindicats es tornaran a veure el 14 de novembre en el marc de la mesa sectorial, però no han esperat a convocar actes de protesta. Seran la setmana vinent, segons ha anunciat Eli Pericas, responsable d'acció sindical d'USTEC. Volen acords amb impacte econòmic a les nòmines.
Però sí, la setmana que ve ja estareu atents, diguéssim, que ja hi haurà mogudes. Hi ha d'haver alguna mesura amb impacte econòmic ja pel 2023.
Sí.
I si no hi ha, cap mesura, que almenys el de les que no tenen cost també hi hagi alguna cosa.
USTEC també vol concrecions clares per part del departament en relació a la reducció de l'hora lectiva, tant a primària com a secundària, a partir del gener. Asseguren que no n'hi haurà prou amb els 3.500 docents nous per cobrir aquesta reducció d'hores de classe. Recordem que els mestres de primària faran 23 hores en lloc de 24 i els professors de secundària 18 en lloc de 19.
Doncs ja tenim resposta del departament, que avui s'ha reunit amb els directors dels centres. Educació ha de donar instruccions clares sobre com implantar aquesta reducció de l'hora lectiva ja a partir del segon trimestre. Anna Ruiz, bon dia.
Hola Marta, bon dia. Sí, Dolors Collloll, la responsable del professorat, ha respost als sindicats fa uns minuts, ha assegurat que aquest ha de ser el curs de l'estabilitat i ha instat els sindicats a deixar de fer soroll.
Més mobilitzacions, a veure, jo crec que el que hem de dir molt clarament és que si aquest curs és el de l'estabilitat, si aquest curs hem de donar serenor, tranquil·litat als centres perquè puguin tirar endavant els projectes de transformació, el que no necessitem és més soroll.
I això perquè Dolors Collloll assegura que s'està seguint de manera estricta el calendari pactat amb els sindicats. Ho ha dit després de reunir-se amb els directors dels centres per acordar la implementació de l'hora lectiva. Dilluns vinent es faran públiques les instruccions definitives. Els centres, escoles i instituts faran recompte dels especialistes que necessiten a partir del mes de gener i el departament nomenarà els nous mestres i professors a partir del mes de desembre. Per cert, que alguns directors de centres s'han mostrat molt crítics amb l'actitud dels sindicats aquests últims mesos.
Gràcies, Anna. I encara més conflictes oberts amb educació, ja que famílies del Maresme i del Vallès Oriental reclamen la presència de vetlladors a les aules. En relació a aquesta demanda, el departament ha explicat a Televisió de Mataró que està repensant el model actual de gestió per tal de millorar i fer més eficient la gestió d'aquests recursos. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
Més de 35 associacions de familiars d'alumnes d'escoles del Maresme i el Vallès Oriental entreguen a partir d'aquest dijous centenars de signatures a la seu de serveis territorials de Mataró. Reclamen més vetlladors a les aules, una acció que s'ha començat avui coincidint amb l'inici de la campanya de la FAC, que reclama a la Generalitat que desplegui el decret d'inclusió previst, però amb els recursos necessaris. Escoltem Maia Conesa, representant de l'AFA de l'Escola Fabra d'Alella.
Se'n ressenteixen els nens perquè no estan rebent l'atenció adequada tampoc i per això és molt important, no? Perquè al final estigmatitzen a vegades, moltes vegades, aquests nens i a més doncs, no tenen l'ajuda que haurien de tenir doncs, per poder seguir també el ritme de del resta de la classe. No?
TV Mataró ha pogut parlar amb el Departament d'Educació que assegura que aquests dies entra en vigor el nou contracte de monitoratge que ha de suposar un increment de 7.000 hores pel conjunt de Catalunya. Educació assegura que aquest curs s'han donat les mateixes hores de monitor que el curs passat i afegeixen que estan treballant per disposar d'uns criteris més unificats per assignar aquest recurs.
Doncs us ho explicàvem en titulars. El conseller de Salut, Manel Balcells, el nou conseller de Salut, ha explicat avui que un total de 30 centres d'atenció primària incorporaran un fisioterapeuta abans d'acabar l'any. Balcells també ha dit que es treballa perquè tots els CAPs comptin amb aquesta figura abans d'acabar l'any que ve, el 2023. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El conseller ha explicat que un dels seus objectius és posar l'atenció primària en el lloc que li toca, el deix vertebrador del sistema. Per això, se l'està reforçant amb figures com la del nutricionista o l'higienista dental, i ara amb els fisioterapeutes.
Una de les patologies més freqüents que tenim en el sistema i amb més llista d'espera són totes les patologies osteoarticulars. Un bon suport per part de fisioterapeutes amb tractament comunitari vinculat a la comunitat des de l'atenció primària pot estalviar, pot alleugerir aquesta pressió i pot millorar molt la qualitat de vida de les persones.
Balcells pensa que d'aquesta manera s'aconseguirà baixar la càrrega de feina dels professionals i es permetrà que, per exemple, metges i infermeres puguin dedicar més hores a fer les tasques que els hi són pròpies.
La xarxa de comunicació local.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es reunirà aquesta tarda a Brussel·les amb el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, juntament amb les conselleres d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, i la d'Economia, Natàlia Mas.
La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha explicat que el president li traslladarà la preocupació pel ciberespionatge i li mostrarà la disposició del govern català a col·laborar en tot allò que pugui per erradicar l'ús d'aquestes pràctiques.
Alhora, posar-nos a plena disposició de la Unió Europea per Catalunya poder ser un soci actiu en el que són, d'una banda, en el que és la investigació de tot l'espionatge polític que s'està donant a Europa i que ha afectat també a ciutadans i ciutadanes de Catalunya, sobretot el moviment independentista. Per tant, posar-nos a plena disposició també per col·laborar en l'estratègia que està marcant la Comissió Europea per donar resposta i garantir els drets de tots els ciutadans i ciutadanes europeus.
Demà el president i la consellera d'Economia, Natàlia Mas, es reuniran amb el comissari europeu del Mercat Interior per explorar la contribució que pot fer Catalunya en el marc de la sobirania digital europea i en el disseny i creació del xip europeu. També exploraran en la línia de sobirania energètica l'aposta catalana per l'hidrogen verd.
Seguim a Brussel·les per ampliar-vos la notícia d'última hora que us explicàvem fa uns minuts. Espanya, França i Portugal han arribat a un acord per impulsar un nou gasoducte submarí entre Barcelona i Marsella. Això enterra definitivament el projecte de gasoducte conegut com a MidCat.
Així ho anunciava el president del govern, Pedro Sánchez.
Pues tengo que decirles que hemos llegado a un acuerdo, los tres gobiernos, hemos llegado al acuerdo de sustituir el proyecto del MidCat por un nuevo proyecto que se va a denominar el Corredor de Energía Verde, que va a unir la península ibérica a Francia y, por tanto, al mercado energético europeo, planteando la alternativa de Barcelona-Marsella y, por tanto, crear un pipeline, una tubería para el hidrógeno verde, pero también durante la transición para el gas que necesite el mercado energético europeo entre Barcelona y Marsella.
Sánchez i el primer ministre portuguès, Antonio Costa, s'han reunit a Brussel·les amb el president francès, Emmanuel Macron, per abordar aquesta qüestió.
I encara en clau internacional, una altra notícia d'última hora, perquè Liz Truss, la primera ministra britànica, acaba d'anunciar la seva dimissió després de només 45 dies al càrrec i enmig d'una forta crisi de govern. I hem de tornar a Catalunya també amb una altra última hora. Avui realment l'actualitat mana i hem de seguir-la. Hem d'anar en concret fins a Tortosa, ja que el PSC ha trencat el pacte de govern que hi tenia amb Junts. Així que anem fins allà. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bon dia, què ha passat?
Hola, bon dia. Doncs el trencament del pacte arriba just l'endemà de la renúncia del primer tinent d'alcalde, el socialista Enric Roig, a l'acte de regidor. Les dues regidores del grup municipal socialista que quedaven al consistori han comunicat aquest mateix migdia a l'alcaldessa la decisió del partit de trencar el pacte amb Junts per Tortosa. El PSC ho acaba de confirmar fa pocs minuts amb un comunicat on assegura que enceta una nova etapa de reflexió interna per canviar lideratges al si del partit. Els socialistes pillen de satisfactòria la seva contribució al govern de la ciutat, però entenen que un cop assolides les fites que s'havien marcat amb el pacte iniciat al gener del 2020, és moment de passar a l'oposició. El govern municipal de Tortosa, que ja estava en minoria, queda format ara només amb el grup de Junts per Tortosa que lidera l'alcaldessa Meritxell Roger amb 7 dels 21 regidors.
Gràcies, Núria Mora, per aquesta última hora. La situació de sequera que pateix Catalunya obliga a fer talls d'aigua a municipis com l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Des d'avui es talla el subministrament durant 12 hores per la davallada d'aigua als dipòsits municipals. L'Espluga FM Ràdio, Pep Morató.
La situació de sequera permanent ha obligat el govern municipal a ampliar els talls d'aigua al municipi per la situació crítica als dipòsits municipals. Els nous talls s'ampliaran de les 7 de la tarda fins a les 7 del matí, comptabilitzant un total de 12 hores diàries. L'alcalde de l'Espluga, Josep Maria Vidal, alerta sobre la situació límit que viu al municipi.
I si amb aquests talls no notem una millora, els talls seran de més hores o fins i tot de dies sencers. Estem en una situació molt greu, estem molt per sota del nivell de seguretat.
Fa setmanes que s'aporti aigua de l'Ebre en camions cisterna provinent de Montblanc per mantenir estables els dipòsits. Actualment s'estan aportant més de 10 camions diaris i, tot i això, els dipòsits es troben per sota del 20% de la seva capacitat.
L'altra cara de la moneda són les trombes d'aigua. A Tarragona, els restaurants de la platja de la Rabassada reclamen solucions com a principals afectats pels aiguats de Santa Tecla. Hi van caure 130 litres per metre quadrat, recordem. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Els restaurants asseguren que la zona ha recuperat la normalitat. Lamenten que precisament van haver de deixar de treballar els dies forts a les festes de Santa Tecla. Leandre Campabadal, propietari de la Vileta, el restaurant més afectat per la tempesta, demana que l'Ajuntament implanti solucions definitives.
Aquests barrancs s'haurien de primer netejar, perquè estan plens de branques, pedres, tot això, amb unes pluges fortes, ho arrossega tot.
La reparació d'un mur que va caure damunt de la part exterior de l'Escola del Miracle ha inhabilitat els patis del col·legi. El regidor d'Educació i president de l'Institut Municipal d'Educació, Manel Castanyo, diu que s'han de buscar alternatives.
Perquè els nens i les nenes de l'escola, a l'hora del pati o a l'hora de les activitats extraescolars, de l'hora de menjador, ho puguin fer fora de l'escola.
Els patis estaran inhabilitats un mínim de 5 mesos.
Moment per la cultura. Aquest vespre arrenca la primera edició del Festival Sabadell Escena. Inaugura la cita l'espectacle La Maledicció, una reinterpretació de Macbeth escrita per Jordi Oriol i dirigida per Xavier Albertí. Ràdio Sabadell, Pau Duran.
A 2:15 de la nit, a l'Estruc mateix, es podrà veure la càpsula de Circ Lluna, a càrrec de Suguea, i que mostra una coreografia de teles aèries. Però el plat fort serà a Sadegats, el primer muntatge de la companyia Teatre Estable de Sabadell, que es farà dissabte i diumenge al Principal. L'obra del dramaturg irlandès establert als Estats Units, Ronan Noon, està interpretada per Rosa Renom, Diana Torné i Santi Ricard. Compta amb la direcció d'Artur Trias, qui destaca que no fan teatre reivindicatiu perquè, de fet, assegura que cap gran text ho és.
En les grans obres de teatre universal no reivindica mai res. O sigui, les reivindicacions són implícites en el text, és a dir, apareixen sense que tu vulguis. Però llegint l'obra, o veient-la, o interpretant-la, te n'adones compte de tot el que hi ha dintre de reivindicació, que és moltíssim.
Amb el suport de l'Ajuntament, la companyia s'acosta al 90% de components de Sabadell entre tots els participants.
Encara en clau cultural, la pallassa vallenca Pepa Plana ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Circ, que otorga el Ministeri de Cultura.
El jurat li ha reconegut ser pionera a l'hora de posar la dona en el focus de la creació circense i, en concret, en l'àmbit del pallasso. També ha subratllat la seva innovació en el llenguatge del clown.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía.
Shakira ha publicat avui el videoclip del seu últim tema, Monotonia, rodat justament a Manresa.
La colombiana surt fent la compra a l'emblemàtic supermercat Llobet de la capital del Bages. Acompanyada del cantant Ozuna, Shakira apareix posteriorment al carrer de Jaume I, per on camina amb el cor a la mà, tot plegat mentre canta No fue culpa tuya ni tampoco culpa mía, fue culpa de la monotonía, a ritme de bachata. El videoclip ja acumula més de 7 milions de visualitzacions.
Amb Shakira arriben els esports. Amb Shakira i amb Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta, i comencem parlant de futbol. Avui hi ha jornada de Lliga Primera Divisió i juguen els tres equips catalans, el Girona, l'Espanyol i el Barça. Anem a pans. A partir de les 7 de la tarda, el Girona visita el camp de l'Almeria després de 4 partits sense guanyar i en els que només ha sumat un punt. Els de Mitchell comencen ja a notar la pressió. Des de Televisió de Girona, informa Joan Massaguer.
Duel important aquest vespre a l'estadi dels Juegos Mediterráneos en el que el Girona visita l'Almeria. Els dos equips van necessitats de punts i és que amb la classificació tan apretada, endur-se els 3 punts avui suposaria allunyar-se moltes posicions del descens. A la banqueta rival, els gironins s'hi trobaran un vell conegut, Rubi, que va comandar l'Almeria l'any passat fins a guanyar la segona divisió. Aquest any, però, no han aconseguit seguir amb la bona dinàmica i obren les posicions de descens, just per sota dels gironins. L'equip de Mitchell buscarà transformar finalment les bones sensacions en una victòria i deixar per primer cop aquesta temporada la porteria imbatuda.
Queremos ser protagonistas como siempre y somos un equipo que no ha ganado los últimos partidos, pero yo por momentos he visto cosas muy buenas. No me quiero ir más allá, pero creo que somos un equipo que hace bien las cosas y que puede ganar. Y necesitamos ganar por eso, para esa losa o esa presión de encima.
El desenllaç el sabrem aquest vespre a les 7.
Mentre que a partir de les 8 del vespre l'Espanyol juga a Pamplona contra Osasuna, un Espanyol que respira tranquil després de guanyar en la darrera jornada i que recupera el davanter Martin Braithwaite pel partit d'avui. I ja a les 9 de la nit el Barça, que recupera el defensa Héctor Bellerín, rep el Villarreal al Camp Nou, un Barça que arriba a la cita tocat després de caure al Bernabéu. Amb tot, Xavi Hernández, el tècnic, insisteix en seguir amb la mateixa idea de joc.
S'està jugant a lo que volem, no? A lo que entrenem, a ser protagonistes en el joc, atacar. Xutem moltes més vegades que el contrari, estem davant de l'àrea moltes vegades, això és el que vull, la defensa adelantada, línia alta. Bé, aquesta és la meva idea i model de joc, no? A vegades surt, a vegades no surt, però jo crec que insistint pot acabar sortint, llavors hem de seguir creient, no?
També en futbol, el Barça femení va aconseguir ahir a la lligueta de la Champions una golejada d'escàndol davant del Benfica portuguès, a qui va endossar 9 gols. Abans del xiulet inicial, Alexia Putellas va oferir la pilota d'or, la segona consecutiva, als culers presents al Johan Cruyff. La notícia negativa de la nit va ser la lesió de la jugadora Laia Codina, que té una luxació a l'espatlla dreta i estarà de baixa unes 6 setmanes. També en futbol, el Mollerussa tornarà a jugar la primera eliminatòria de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Ahir va eliminar el Cardassà i s'ha guanyat aquest mèrit. També en futbol, l'Espanyol s'ha classificat per la següent ronda de la Copa de la Reina en eliminar el Cacereño, mentre que l'Europa ha caigut eliminat davant de l'Oviedo Moderno. I en bàsquet, el Barça afronta avui la quarta jornada de l'Eurolliga masculina amb el segon partit a domicili consecutiu. A partir de les 7 de la tarda s'enfrontaran els Alguiris de Kaunas. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja al punt de les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. All the meaning and the pure that's such a 길어진 그림자 속에서. And the thought that we can't be together, because we come from different sides. My universe.
girl. 내 우주와 너와 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other baby.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. La conservadora Liz Truss dimiteix com a primera ministra britànica després de 45 dies de govern i molta pressió perquè deixés el càrrec. I el PSC estudia demanar la reprovació o dimissió del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, si no els convenç amb les seves explicacions sobre el cessament del comissari en cap dels Mossos. Una compareixença que ja té data, serà dimarts vinent a la Comissió d'Interior. Els socialistes han manifestat al Parlament on s'han rebutjat una moció dels socialistes que denunciava intents de politització del cos i que ha impulsat el PSC. Escoltem el diputat socialista Ramon Espadaler.
Escoltarem el que ens vingui a dir quan es digni a venir a aquest Parlament a explicar-nos les raons d'aquest canvi, però o molt canvien les coses o ens veiem abocats, perquè veig que vostè no està per la dimissió, a demanar la seva reprovació. I li asseguro que no descartem res, però si ens veiem abocats a demanar la dimissió no serà el de la directora de policia, sinó serà d'aquí l'any.